6 de la tarda, Sense Distància, a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Contingut disponible a la web i app de Ràdio Estel.
Un sol portal web amb tota l'actualitat que t'interessa.
La cultural, la social, la religiosa.
I les claus del dia, i els podcasts, i les seccions, i el directe.
RadioEstel.cat, un sol portal, tota la teva actualitat.
RadioEstel.cat, la teva ràdio, la teva web. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
No hi ha cap respecte ni perdó. Ja ningú cedeix el pas ni t'ajuda amb el que vas.
I ha passat el punt de les 10. Ara ho dèiem, el curs escolar ha arrencat mogut. On ha quedat també la bona educació? Ara també ho cantaven obeses. A les demandes laborals que han portat a una vaga docents aquest 8 de setembre s'hi sumen també aquests debats que ara també teníem, no?, amb la Iva i el Pau, amb en Jaume Funes, sobre el rendiment escolar, en aquest cas sobre les xarxes socials, aquest malestar del docent a les aules, la gestió de les pantalles, la intel·ligència artificial, i anem sumant coses, i és per això que aquest primer dia a les aules catalanes hem volgut comptar aquí a l'estudi amb el pedagog i psicòleg i escriptor també Jaume Funes, per posar ordre a aquesta complexitat, Jaume, emocional i educativa d'aquest inici de curs. Després entrarem amb el tema de la IA, perquè també crec que és un tema interessant, però abans tu escrivies fa uns dies, si no m'equivoco, el diari Ara, aquesta carta oberta d'un professor, no d'un docent. Jaume, com tu deies, jo aquest matí no he volgut... No,
és que jo crec que, bueno, aquesta carta en un to més aviat humà, no?, d'un mestre més que entra, que ara torna a començar un curs i que esperen de mi en una aula, no?, i ell es posiciona dient la primera cosa que és de discutir, bueno, què fem a l'aula, la segona, descobrir com són, com és el meu alumnat, la tercera, pensar com aquest any que són diferents, educaré igual, bueno, però parteix de dos pressupostos. Primer, és fals que el sistema educatiu de Catalunya sigui un desastre. Entonces, la idea que té la població en general de que l'escola no val per res avui és falsa, perquè com a mínim la meitat del professorat està treballant molt bé i s'està adaptant molt bé i està fent escola i fent educació en condicions difícils. I l'altre ve a ser, a veure, col·legues del món de l'educació, home, no podeu estar protestant cada dia sense dir quina escola voleu construir, què és el que vosaltres voleu. Entonces, a partir d'aquesta, he de dir, ara vindran la tira, avui mateix, la tira d'anàlisi, però els nous resultats, els resultats de PISA, l'anàlisi, 50.000 anàlisis, però abans hi ha una qüestió de dir, vostè, mare, pare, que confia en deixar la seva criatura en mans d'un professional, què espera d'aquest professional? Perquè suposo que hauran de pactar com l'acompanyen educativament al llarg d'una sèrie de cursos. I aquest pacte requerirà que vostè confiï i que ell tingui temps i ganes i voluntat de discutir i comentar amb vostè què faran. I aquest és el punt complicat en el que jo crec que estem emmerdats i no sabem com sortir.
Com podem sortir de tot plegat? Perquè, clar, comencem aquest inici de curs amb aquesta convocatòria de vaga, Jaume. Per què la comunitat educativa, no?, sembla viure... ara, com t'ho pregunto, en aquesta crispació crònica, bueno, que cap canvi de govern aconsegueix?
Jo no soc un analista polític, però jo crec que hi ha una petita part que és ganes de molestar i provocar la caiguda d'un govern que no és dels seus. Hi ha una part, però bueno, aquesta és un anàlisi polític.
Que ho deixem pels...
Que no ho deixem pel que entenen de política.
Exacte.
Però... A veure, jo no seré, ni molt menys, perquè tinc coneixo perfectament els sindicats, que negui una cosa bàsica, que és el dret a la vaga. El dret a la vaga és intocable, ja té qüestió. Però, en la professió docent, hi ha una qüestió prèvia, que és, jo has de pensar com impacta en la vida d'un infant. No, és absolutament absurd que gent que es dedica a l'educació comenci el primer dia d'escola, que és el dia que els infants descobreixen l'escola, el dia que tornen cansats d'aguantar pares a dir aquí què trobarem, el dia que, i ara que estem que aprendré, aquest dia no poden dedicar-lo a fer vaga. És absurd. I qui fa això, el mateix que els que van dir que no feien colònies a final de curs, que no feien actividades escolars, no serveix per donar, per estar a l'escola, perquè és una persona que nega el dret de la curiositat, de descobrir, de viure a un infant, ho nega i posa per davant el seu dret just a fer vaga. Jo crec que no pot ser, que és a dir, que aquesta... Ara, per què em deies, per què estan crispats? Pues, em sembla que hem fet prou anàlisis, però la primera gran raó que relativament està subsanada és que són molts anys d'abandó, dedicar molt poc diners a l'escola, des de temps de les retallades del govern dels millors que van tenir fa no sé quan. Des d'aquella època l'escola vivia una precarietat contínua. Per tant, necessitàvem més professorat, necessitàvem condicions dignes de treball, sous raonables, reducció de les ràtios. Però després ve una altra qüestió que jo crec que és probablement el molt de l'os del debat, que està clàssicament des de fa 100 anys en l'intent de construir la renovació pedagògica, l'escola nova i companyia, que és quina és la diversitat que hi cap en una escola? O dit a la inversa, com és l'escola en la qual diversitat de tipus d'infants es venen? Catalunya, com a altres llocs, té primer una crisi d'infància. Què fem amb els infants? Quan la consellera del món del benestar social i companyia o el conseller ara parlen d'atenció a la protecció, no, miri, vostè posaria a la llista de les prestacions de la llei de serveis socials del dret de tot infant a tenir dues hores de pare o de mare al dia i que li llegeixin comptes? Perquè clar, aquest infant, que probablement l'únic lloc de serenor que té és el de l'escola, és un infant que està vivint en un món injust, unes condicions precàries, amb uns pares que no poden dedicar-se a una història. Però l'univers d'una aula, en aquest moment, és tan divers, hi ha tanta diversitat, que la reducció de la ràtio no és perquè treballin tranquil·lament, no? La reducció de la ràtio és perquè tinguin temps de mirar a tots els infants que tenen a l'aula. O sigui, de fet, jo crec que la conselleria havia d'haver negociat, mira, reduirem la ràtio, 20 alumnes, però el mes de desembre t'examinarem a veure quantes vides coneixes, perquè el que nosaltres volem és que tinguis temps de veritablement conèixer. La diversitat tan enorme, la qual sumes no només orígens, llengües, cultures vitals, que també ho van ser quan jo començava als anys 70 i teníem aules de 40 alumnes i treballàvem al carrer, és una altra història, no val la pena comparar-lo, però hem de tenir temps i ganes. Entonces hi ha una part del professorat i una part de la població adulta que no volen aquesta diversitat. Jo vull ensenyar el pronom feble sigui com sigui, o el sistema... No, no, això no té res a veure... Home, és un debat clàssic entre l'assignatura o l'atenció, és dir, com eduques amb un que diu, tio, que t'explotaran si no saps, que has de saber que per dir-li a un noi o una noia que t'agrada existeix els poemes i que has de descobrir que la gent té història. Va, però això depèn de...
Okay. Jo, home, tu creus que hem evolucionat com a societat però que les aules no s'han hagut d'adaptar a
no,
aquests canvis?
És un llarg de... eternament, sempre són aquells acudits que s'expliquen si un metge o internessin, el tornessin a deixar empernar, després trobaria un quiròfon diferent, però s'adaptaria. Si un mes se passa, trobaria la mateixa aula, sense exagerar. O sigui, tot el debat, per exemple, com ho dèieu a l'inici, de les intel·ligències generatives.
Sí.
És que, clar, tu ja pots dir la intel·ligència artificial no la introduïn a l'aula fins als 14 anys. Sembla molt bé, però jo que tinc ja una... Bueno, tinc nets adolescents joves ja, però he tingut ara... No, bueno, la meva filla tingut fa gaire un bebè, té una laona de 2 anys, que quan la poso al cotxe diuen, ona, quina música posem? Vale, la Massovera és al mercat. Jo li dic a l'Spotify del cotxe, posa'm la Massovera. I a més Spotify s'ha liat i contesta en anglès. Però aquesta nena que ha crescut en un univers en el que tot és intel·ligència artificial. La discussió és, jo com l'educo perquè gestiona aquest món? Perquè la seva mare l'educa perquè entengui la música, perquè li agradi cantar, perquè no sé què, però també l'has d'educar per com es belluga, com es món. Ja fa temps que això es diu i repeteix. El bon mestre és el que ajuda a integrar allò que van descobrir a llocs diferents. però hi ha poques vegades el transmissor principal, poques vegades ho és. És que en aquest moment derivades les fa millor qualsevol programa que qualsevol profe, però el profe li ha de dir que és una, l'ha de convèncer que és una meravella entendre el món en derivades, però això és una suggestió d'un professional que té el seu poder en la influència, en la relació, en la capacitat, però que no el té en ser més que tu. Això ja no, perquè el ser més que tu vés a saber on està.
Clar, Jaume, mira, en aquesta carta que dèiem a l'inici, no?, que escrivies al diari Ara, aquest professor també parlava justament sobre la IA i aquesta pedagogia de la sospita, no? I afirmes que la clau justament serà combinar aquesta curiositat amb la desconfiança, deies, davant d'aquest univers digital, no?
Però és que, clar, jo soc, entre cometes, fill, bueno, jo ja he estat pare, d'aquella cosa que diem als adults, això és veritat perquè l'han dit a la tele. I ara, això és veritat, deien perquè ho diu el mòbil, això és veritat, però d'entrada has de dir, res és veritat. D'entrada, res és veritat, tot és fals. Entonces, d'entrada, pues has d'educar-lo per dir, a veure, i per què no? Clar, en un nen petit no és un raonament, és un ajudar-li a descobrir que hi ha una música diferent, una imatge diferent. En un adolescent és de dir, a veure, i tu què opines, què penses? Però clar, Si el seu univers informatiu és un univers, no hi ha de xarxes, sinó de TikToks corresponents i companyia, i ningú es posa a discutir què és el que estan veient o no, si no és un problema de fake news, no és un problema només de notícies falses. D'entrada, has de dir, a veure, què t'estan venent, no? Quina moto és la que has de comprar, perquè això obliga a pensar, perquè imaginar a comunitats com la Comunitat de València, que han posat inspectors de la neutralitat ideològica, i em diràs, però com pot ser neutral si el que estàs dient, a veure, descobreix què hi ha darrere, què t'estan venent, què penses tu, què et sembla, perquè al final pues, ja m'està bé. És que al final, els col·legues que sempre s'inventen coses, diu, abans hi havia sedentarisme físic, ara hi ha sedentarisme mental. Bueno, pues sí, vale, sí, jo, o com diguin, està bé, però... I llavors el profe que l'avalua diu, no, l'intel·ligència no serveix. Bueno, haurem de descobrir com ha buscat, quin recorregut, per on ha anat, que serà lo important. Però això crea una crisi brutal, una crisi brutal en el professorat que agudissa les altres crisis de l'escola. És que els meus col·legues de la universitat, sistemes que permetin descobrir que tot és fals, home, no. Sistemes que permetin descobrir com ha treballat aquest alumne que tu tens. I això ha introduït, ja dic, una crisi d'docència que ja fa temps que existeix, però ha introduït una crisi brutal que fa que no tothom tingui ganes d'adaptar-se i que no tingues. Però tota la vida el bon professor o el bon mestre s'ha dedicat a descobrir la didàctica que tenia que aplicar en condicions diferents.
Jaume, tenim ja l'informe PISA.
Sí.
Que tens ganes de comentar-ho amb els nostres oients, si ens ajudes a analitzar-ho?
No tinc els resultats, la veritat.
Mira, jo te'ls puc donar ja, perquè... Sí. Vols que fem la prèvia directament ja?
No.
Els estudiants, clar, espanyols, sí, treuen les pitjors notes a matemàtiques, comprensió lectora i en ciències en aquest informe PISA que s'ha publicat res fa uns minuts. Insistim que aquest informe elaborat per l'OCDE constata que l'alumnat espanyol perd 23 punts en competència lectora, cosa que equival aproximadament a més d'un curs lectiu en matemàtiques. El descens és de 16 punts i en ciències 8.
Mira, jo, si t'has de ser sincer, estava molt content que aquest any Catalunya no estigués en forma PISA. Per una raó molt senzilla, que a 3 anys em toca fer el mateix anàlisi i recordar el mateix.
Sí.
L'informe PISA, que no neu, que està sistemàticament ben fet i que planteja una sèrie de situacions en les quals es pot descobrir una sèrie de processos d'haver après o no, dominar o no, pues competència matemàtica, aplicar una sèrie de competències matemàtiques a la realitat, comprensió lectora, saber que estàs llegint i que t'estan ben... Fins aquí bé. Però l'informe PISA té un problema estructural i que genera cada 3 anys un gran problema al sistema educatiu, com ho estaves dient, que és que oblida els processos d'aprenentatge que s'han produït. En lloc pregunten com eren aquests alumnes quan tenien 10 anys, en lloc pregunta de què entorn són aquests. És un informe que es contesta a partir curiosament, a partir d'una pantalla, que es contesta amb habilitats que són diferents, en comprensió lectora, per molt que diguin que l'han equilibrat. Jo explicava en l'informe anterior, quan parlàvem de les competències matemàtiques, hi havia un exemple que era, en definitiva, aplicar el sistema mètric decimal a la vida quotidiana. I la situació real en la qual havien d'aplicar era, bueno, has de fer una mudança, les capses són de tal tamany, quants camions necessitaràs, de quines capses, quantes furgos, Vale, com... Però que a l'informe oblidava, a banda d'oblidar com havien arribat allà, clar, Catalunya, el seu gran problema era que tenia més repetidors que tot el món. El gran problema de Catalunya era que treia la pitjor nota de pertenència a l'escola, que els alumnes ni hartos de vinona volien anar a l'escola, entre cometes, si fos cert, però aquest informe oblidava una cosa molt important, que era la cultura vital en la qual aquest problema l'afrontaven. Podies tenir el xaval de la casa i deia, Bob, jo tinc un amic que tinc una furgo, importa d'aquella manera. L'altre seria un noi que potser feia la tercera mudança d'un pis aglomerat en un any, l'altre és d'una família que té una habitació per si sola, l'altre, clar, que una cosa és pensar com poses les teves pertenències a una casa i l'altra cosa, el sentit que té saber com calcules. Que han de saber el sistema mètric decimal i dominar-lo? Sí, han de saber que existeix una cosa que és magnitud, superfície, volum, però les cultures vitals en les quals interpreten són tan diferents que el resultat queda invalidat, per molt que estigui perfectament fet des del punt de vista didàctic, i insisteixo, està molt ben fet, la situació està molt ben feta. No, PISA no analitza mai que quan han passat aquesta història del, que han suprimit a la mostra un 20%, aquesta història, que en definitiva... El que veritablement reflecteix és que, d'acord amb la lògica de l'informe PISA, una part molt significativa d'una aula no encaixa en aquesta lògica. No és que hagin depurat la... que sempre s'han depurat la mostra, sempre, per molt que digui que no, sempre. I jo, bona part de la meva família està a l'escola 35 anys, però per molt, si han suprimit un 20, un 30, el que sigui, en definitiva, diu, vol dir que en una aula l'alumnat que tu has d'avaluar no respon als criteris PISA. Sempre acaba dient PISA mai mesura la felicitat, perquè també l'OCDE acaba alertant sobre l'abandonament escolar precoç i aquestes històries, no? La pregunta és com marxen de l'escola de Catalunya que un de cada tres, com a mínim, no té ganes d'aprendre més, està fart d'escola i li és igual el que farà l'any següent. Aquest és el veritable dilema, si estem més amunt o més avall, a banda de que després hi ha altres coses que no...
I Jaume, perdona que et tallim això. Què hem de fer amb aquest sentiment, justament del no em serveix de res a l'escola?
Home, he dedicat molts anys a la transició. No podríem... Hauríem d'assumir...
Perquè això ho estem veient, disculpa que diguis, però jo trobo que és interessant, no? Aquest abandonament escolar que et pot determinar tota una vida,
No, sí, i tant. Que jo he passat tota la vida intentant que tornessin al món educatiu adolescents perduts a la vida. Vull dir que no, aquesta és la meva tasca, entre cometes, al llarg de la meva vida. Però mira... fa ara tot just un any d'una escola d'aquestes de noves oportunitats al llindar, amb el Perico Pastor, que es diu, escrivia un llibre que és Mirades que construeixen esperança, que és la història d'aquestes vides de xavals que de cop i volta els repescan en una altra situació, i la primera cosa que diuen és importo a algú, la segona que diuen és pues no sóc tonto, puc aprendre, la tercera que diuen jo també tinc futur. Que és perfectament possible recuperar una gran part d'aquestes nois i noies per una vida més digna i una vida més sàvia. Està clar que l'escola no pot permetre que la lògica del currículum, la lògica de les bones notes, la lògica del control, la lògica de les excel·lències impedeixi que aquest un de cada tres va per barris. Clar, hi ha barris que és un de cada dos. Clar, no, òbviament. Que no podem acabar... No hauria de marxar ningú de l'escola dient no vull saber per què passen les coses. No hauria de ser, perquè és que aquest és la que és víctima després del mercat i del dogmatisme.
Insistim, disculpeu que ara fa estoneta que no ho diem, estem conversant amb Jaume Funes, pedagog i psicòleg i autor de molts llibres que ens ensenyen sobre l'art d'ensenyar justament i d'aprendre, no? Jaume, ens queden ja pocs minuts, ja diria, ja estem fora, però no, aprofitem que tenim avui un dia tan especial. Fèiem aquesta carta, deies al professor, et demanaria ara una carta als pares, que encara en aquest curs escolar...
Bueno, mira, bona...
Amb ítems, et diria.
Sí,
xarxes socials, IA...
Reptes. Molts pares, o majoritàriament els pares, ara diuen, per fi comença l'escola i m'allibero els fills, comencem per aquí. Però després haurien de dir, a veure, tu continues sent el responsable d'educar el teu fill, la teva filla, has de negociar com. Però respecte a aquest univers, primera, no pots deixar de saber què passa en la vida del teu infant, el teu adolescent. No pots deixar de tenir curiositat. No pots preguntar, t'han posat deures, has de preguntar què t'ha fet feliç, que has descobert qui estàs. Tercera, no s'espatllen sortosament. Majoritàriament acaben funcionant bé, però has de demostrar contínuament que t'interessa. Quarta, doncs has de trobar algun moment en la teva vida per dedicar-te als teus fills, a jugar, a descobrir si són adolescents, a comprar paciència i a descobrir amb ells coses noves. Però avui en dia no és nou, tampoc s'aprèn i s'educa a les 24 hores a universos diversos, i l'escola només és un lloc en el qual trobaran algú que els ajuda a aprendre, però també que els ajudarà a descobrir el món per altres finestres que no són les teves, i per tant que no hauràs de continuar demanant que te'l guardin i no hauràs de continuar demanant que tregui bones notes, hauràs de demanar que tinguin una bona mestra, un bon mestre que veritablement sap de la seva vida i comparteix amb tu el que ell descobreix amb el que tu estàs descobrint.
Jaume Funes, gràcies, Ara estava recordant, ja, perquè crec que la darrera vegada que vas venir aquí a l'estudi va ser per presentar, ara ja potser, el No sense el meu mòbil, pot ser?
Sí, No sense el darrer, mòbil, sí.
Que és aquesta guia per gestionar, doncs, tota l'educació, l'univers de les pantalles. En ment hi ha un nou llibre o no?
És que és un llibre molt petit, que és un pacte de recuperació d'uns llibres petits que es feien en temps de la Mancomunitat, de la República, que Rosa Sensat els ha recuperat, i és un llibre que sortirà d'aquí a dues setmanes, petit, i es diu Pedagogia de la desesperança. Una proposta de vacuna contra la depressió docent, que és una proposta de dir, col·legues, pensem en el que ja sabem sobre l'escola en lloc de pensar en els desastres.
Ja et convidarem una altra vegada, perquè sens dubte n'has de parlar d'això. Gràcies, Jaume.
Fins la propera.
10:22. Res, petita aturada al matí a Ràdio Estel d'aquest dimarts 8 de setembre. I en tornar, parlem amb el Jesús Abezola, que en tenim moltes ganes.
Ràdio Estel. L'actualitat religiosa més a prop de tu de dilluns a divendres en el programa Sense Distància. A 1:45 del migdia i a les 6 de la tarda. Tota la informació amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, als cristians perseguits, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 1:45 del migdia i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Contingut disponible a la web i app de Ràdio Estel. No és només una ajuda, és una oportunitat. No és només suport, és acompanyament. No és només cobrir necessitats, és poder decidir. A Càritas fem costat a les persones perquè puguin construir un futur amb dignitat i autonomia. Càritas, més del que creus. Descobreix tot el que fem a caritas.barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Objectiu DSE, amb la col·laboració de la Fundació Pau Sisè.
Som-hi, 10:24. De seguida, Oriol Jara, a l'estudi de Ràdio Estel. Ens retrobem amb l'Oriol Jara, en tenim moltíssimes ganes, eh? Ja sabeu que l'Oriol Jara ens parla de la Bíblia. Aquest any hem afegit una novetat a l'espai de l'Oriol, en què hi haurà una pregunta de fora, sortirem al carrer i l'Oriol ens plantejarà prèviament quin és el tema que vol tocar, llavors sortirem al carrer i demanarem, doncs, alguna persona que ens trobem que, faci, que li faci una pregunta directa a l'Oriol sobre aquell tema. Us recordeu la temporada passada, l'infern, que era el tema etern de l'Oriol, no? No sé, ara no me'n recordo ben bé si el vam arribar a fer o no. Ara li preguntarem d'aquí una estona, però tu podràs fer aquesta pregunta. Nosaltres sortirem al carrer. Mira, ara que parlàvem de xarxes socials, de les noves tecnologies, de nosaltres, doncs continuem treballant a l'antiga. Fem una cosa a l'antiga. Tenim moltes ganes també de parlar amb Jesús Abezuela. I amb mossèn Joan Costa, que avui... A veure si podem millorar aquesta connexió amb mossèn Joan Costa, sabent que té problemes per intervenir aquesta hora. A veure si podem pensar alguna manera perquè puguem comptar amb ell altra vegada amb aquest espai doctrina social de l'Església. Però de moment tenim el Jesús Abezuela. A veure si en el llarg d'aquests minuts tenim alguna sorpresa amb mossèn Joan Costa. Però ja sabeu que en aquest espai parlem de temes vinculats a la doctrina social de l'Església. Més que vinculats és saber què diu la doctrina social de l'Església de temes d'actualitat. Per exemple, parlem de Ceuta. Ceuta va viure una crisi migratòria sense precedents. N'hem parlat també avui a les claus del dia. Segons les dades que el govern espanyol va presentar al Congrés, unes 70.000 persones van entrar irregularment a la ciutat, la gran majoria a través del mar i l'espigó del Tarajal. Bé, més d'un mes després, l'emergència continua. Encara hi ha milers de persones a Ceuta pendents de resoldre doncs, la seva situació, entre elles molts menors. Podem dir que l'Església s'ha pronunciat. De fet, Càritas ha recordat que darrere d'aquests moviments migratoris hi ha persones que busquen protecció, seguretat, una vida digna. I el Departament de Migracions de la Conferència Episcopal també ha condemnat els episodis de violència i ha reclamat diàleg, col·laboració, legalitat i respecte a la dignitat de totes les persones. Avui volem mirar aquesta crisi, ho fem des de, com dèiem, insistim, des de la doctrina social de l'Església, i és per això que parlem amb Jesús Abezuela. Ell és director general de la Fundació Pau VI. Jesús, molt bon dia, benvingut altra vegada a Ràdio Estel. Jesús Abezuela, buenos días.
Buenos días, molt bon dia, Mercè.
Com ha anat a l'estiu, Jesús?
Pues ha ido bien, pero ya olvidados y ya pensando en las Navidades, más que en el verano.
Sí. No,
pensando en las próximas ya.
Oh, sí, sí, eso, sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ya tenim la ment amb el que vindrà. Jesús, abans d'entrar en les solucions, com llegeix, com diries tu, la doctrina social de l'Església, tot el que ha passat a Ceuta, no? Quina és la primera pregunta que ens hauríem de fer com a cristians davant d'una crisi d'aquesta magnitud?
Bueno, la doctrina social de la Iglesia mira esta cuestión, en general la cuestión de la inmigración, desde dos lados que pueden parecer contrarios, parecer que conflictúan entre ellos, pero realmente son dos aspectos que claramente hay que mirarlos de manera paralela. El primero, desde luego, que es la dignidad de las personas, ¿no? Tener en cuenta la dignidad del que llega y del que está. Cuando me refiero a la dignidad de las personas, me estoy refiriendo a todos. Pero tampoco podemos hacer una lectura, y la doctrina social de la Iglesia en ese sentido no hace una lectura ingenua, atendiendo única y exclusivamente a la dignidad de la persona. Pone también de manifiesto el bien común. El bien común en cuanto orden, en cuanto regularización de la situación, en definitiva, del establecimiento de unas normas legales, de un derecho, ¿no? Y de una protección también, como digo, a las personas que están, a la población que está ahí. Por eso yo creo que esto hay que analizarlo desde dos grandes planos, ¿eh? El plano geopolítico, que quizás estaría más en la órbita de esto que te digo, del bien común, y luego el plano personal, que estaría más en línea o relacionado con la primera de las cuestiones, con todo lo que es la dignidad de la persona. Y desde ahí, pues la pregunta que me dices es, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo que la pregunta es, ¿cuál es mi posición personal? ¿Cuál es la posición que tenemos cada una de las personas desde la responsabilidad que tengamos a los ojos del Evangelio, a los ojos de la doctrina social de la Iglesia, y que en definitiva es eso, a los ojos del Evangelio, ¿no? Bueno, pues probablemente desde ahí la responsabilidad que cada uno tiene no es la misma la responsabilidad de un político que la responsabilidad de un maestro que hoy tiene que acoger a unos niños que están en Ceuta, sea diferente, ¿no? Pero teniendo siempre esas dos perspectivas, que insisto, no son contradictòries, sinó que cooperen la una con la otra.
Claro, igual ens podem plantejar, Jesús, hi ha aquest debat que sovint es presenta com si fossin aquestes dues opcions incompatibles, no? Defensar les fronteres o defensar les persones migrants, no? Des de la doctrina social de l'Església, aquesta és una falsa dicotomia? O que es pot defensar alhora el dret d'un estat a controlar les seves fronteres i el deure de protegir la dignitat humana, Jesús?
No es que se pueda. Yo es que creo que se debe. Defender. Y así lo plantea la doctrina social de la Iglesia. Lo plantea como los derechos de un Estado a controlar también sus fronteras, ¿no? Claro. Es la idea de que te decía del bien común, ¿no? El bien común exige también proteger a la población local. El bien común exige una seguridad. El bien común exige una cohesión social. El bien común exige también, en definitiva, canales ordenados de migración. Por tanto, yo creo que son compatibles, por supuesto, proteger la dignidad humana, pero también ese bien común en el sentido, en estas líneas que te señalaba. Y, de hecho, el derecho internacional está en plena sintonía con la doctrina social de la Iglesia. Es decir, no es que estemos hablando aquí de un derecho internacional que campea por un lado y una doctrina social de la Iglesia que va por otro. Precisamente en este punto, doctrina social de la Iglesia y derecho internacional están en absoluta sintonía uno con el otro.
També hi ha ciutadans. Hi ha els ciutadans de Ceuta, no, Jesús? Persones que fa més d'un mes que conviuen també en una situació doncs excepcional, amb por, amb tensió també, amb afectacions als serveis, protestes al carrer. Com s'aplica aquí el bé comú, no?, que deies abans, no? Com protegim també els drets dels migrants sense oblidar els drets i les preocupacions legítimes d'una població que el rep?
Bueno, pues como te decía, es decir, la dignidad de la persona como ese pilar esencial de la doctrina social de la Iglesia, no podemos solo enfocarlo hacia la mirada de los inmigrantes, que por supuesto, sí. Que por supuesto que hay que hacerlo y no hay que olvidarse de ellos. También hay que hacerlo sobre esa población ceutí, pues que está teniendo sus dificultades de seguridad. Hoy mismo, pues esta mañana os escuchaba que muchos colegios pues estaban viendo si iban a recibir niños o no iban a recibir ninguno, porque hay miedo en la ciudad, hay inseguridad, hay violencia. Desde ese punto de vista, yo creo que se ha actuado, por un lado, la política y los intereses políticos actúan de una manera y, por otro lado, las instituciones y el Estado de otra, ¿no? ¿A qué sentido me refiero? Pues que me parece que desde el punto de vista político hemos actuado tarde. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho una ministra del Gobierno de España, ¿no? La propia ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sí. Ayer en un acto muy honesto por su parte, dijo: creo que hemos actuado tarde y que nos ha faltado coordinación, dijo más o menos con otras palabras. Yo creo que desde ese punto de vista se ha actuado con cierta lentitud y eso ha tenido consecuencias en el pueblo ceutí, que es lo que me preguntas. Pero por otro lado, yo también quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que las instituciones, el Estado ha estado ahí, la policía ha estado, la Guardia Civil, el Ejército, los servicios de emergencia, los servicios sanitarios, los servicios de asistencia social, es decir, las instituciones han funcionado y yo creo que también desde ahí Ceuta, poco a poco, aunque todavía desde luego que no la ha recobrado, poco a poco irá recobrando esa normalidad gracias a un Estado de Derecho del que me preguntabas antes y a unas instituciones que están firmes y siguen estando ahí, ¿no?
Jesús, ¿trobas de falta algo? ¿Echas de menos a alguien en este espacio, no?
Echo en falta nuestro amigo Joan, claro. Por supuesto.
Pues bueno, de momento lo tenemos. Mira, en aquest moment volem incorporar en aquesta xerrada amb Jesús Abezuela, director general de la Fundació Pau Sisè, aquesta altra mirada. És la mirada que ens ha deixat mossèn Joan Costa amb la seva reflexió, arxiprest del Maresme i director de la Càtedra de Pensament i Acció Social de l'Església. El sentim.
La situació del que ha passat a Ceuta és com un reflex de la gran problemàtica que suscita la qüestió migratòria. Punt. Ni es pot parlar d'un acollir tothom ni un tancar fronteres. Són visions simplistes de la realitat i molt sovint demagògiques. El que cal fer és tenir una mirada integral de tot el problema per donar-li una solució justa. Aquesta mirada integral parteix del reconeixement de la dignitat inviolable a tota persona humana, del dret a migrar, però també del dret a no haver de migrar, de considerar els deures i els drets de l'Estat respecte al bé comú, tant del propi país com al bé comú internacional i mundial. Després cal tenir en compte els deures del migrant envers la societat d'acollida, que no és una assimilació, però tampoc que es formin societats paral·leles incomunicades. Després cal tenir en compte altres principis de la doctrina social, com el destí universal dels béns, la solidaritat i la subsidiarietat. Tenim sempre en compte el que s'anomena la justícia social i els efectes sobre els més vulnerables. També cal estudiar les causes i les conseqüències a mig i a llarg termini d'aquesta problemàtica. Si no s'afronta tot amb un diàleg serè, les respostes sempre seran parcials i generaran més problemes. Penso que la resposta a aquesta problemàtica es podria resumir tenint en compte totes aquestes dades, acollir tant com sigui raonablement possible, protegir sempre la dignitat humana, regular els fluxos migratoris segons el bé comú, tant dels països de vinguda com els països d'arribada, com la realitat a nivell planetari, integrar efectivament els que arriben i actuar sobre les causes que obliguen les persones a migrar. Tot plegat, podríem dir que ni és bo un bonisme sense prudència com el rebuig de l'estranger sense solidaritat. Aquest no seria el camí.
Jesús.
Pues absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Este es un problema extraordinario, es uno de los grandes problemas, podemos decir, el tema de la inmigración y en particular pues lo que nos está pasando en Ceuta es uno de los grandes problemas o más importantes, y eso no puede venir con soluciones fáciles, con soluciones con binarias, ¿no? Yo creo que las soluciones requieren, como bien dice Joan Costa, una reflexión profunda, reflexiones hondas, y bueno, pues en ellos está, espero.
Claro, mira, és que justo, just et volia ja per acabar, Jesús, quin hauria de ser per tu, no?, aquest punt de partida, perquè no ens tornem a trobar davant d'una tragèdia com la de Ceuta, no?, com la que s'està vivint aquests mesos.
Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión que no podemos olvidar y que también en este sentido me parece que durante todo el mes de agosto ha habido ciertas dudas, que es la frontera de España o la frontera de Europa. Melilla tiene una frontera como dos ciudades españolas que son, pero dos ciudades europeas, y eso no lo podemos olvidar. Si la Unión Europea aspira a mantener una verdadera política común en materia de inmigración, debe demostrar desde el primer momento, desde el primer minuto, debe de demostrar que la solidaridad entre los Estados miembros no es un principio retórico, sino una auténtica y verdadera realidad efectiva. Yo he echado en falta el respaldo a España desde el minuto uno, la verdad. Y eso debe traducirse en no solo en algunas declaraciones, sino también en recursos, en coordinación y en una verdadera política común. Desde ahí y sobre esa base hay que trabajar la relación con Marruecos, por supuesto, pero España solo no puede defender su frontera. La frontera de España con Marruecos es una frontera española, pero es una frontera europea.
Jesús Abezuela, gracias. Siempre es un goig sentir-te, de debò. Gracias.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
Jesús Abezuela, director general de la Fundació Pau Sisè, estarà amb nosaltres a l'Objectiu DSE, també amb aquest comentari de mossèn Joan Costa, qui també li agraïm moltíssim. 10:38, continuem el matí a Ràdio Cel. Avui, res, fem una petita aturada. Ja sabeu, aquesta és la primera setmana en què iniciem la temporada. Obrim les portes de bat a bat, com dèiem ahir, d'aquesta casa de Ràdio Cel, a tots vosaltres, perquè hi heu de ser benvinguts, és casa vostra, no?, amb aquesta programació. programació que us hem preparat aquesta nova temporada. Ja sabeu, insistim, felicitacions, per cert, deixem-ho dir, al nostre company, l'Eduard Builla, el David García i la Paula Moreno, ahir amb l'estrena de La nit és nostra, que la podeu recuperar, si voleu, a l'app de Ràdio Estel, amb una entrevista. Home, van tenir un padrí de luxe, com és el bisbe auxiliar de Barcelona, el bisbe Javier Vilanova, i molt interessant el que va explicar Javier Vilanova ahir a La nit és nostra amb l'Eduard Buil, per tant us recomano que ho recupereu, si voleu, a la nostra pàgina web i a l'app de Ràdio Estel, i també va tenir, doncs, el president del Parlament, Josep Rull. Déu-n'hi-do. Ha començat ben fort el nostre company, l'Eduard Buil. Avui, nova cita, amb La nit és nostra a partir de les 8. Dit això, avui tenim una altra cita aquí, l'Oriol Jara, que està a punt d'entrar, però serà després de la pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Vols saber com detectar un assetjament o entendre què vol dir neurodivergència? Se t'ha travessat una gestió burocràtica o tens un dubte legal o econòmic? Potser ens vols ajudar a donar veu en la recerca d'una persona desapareguda. Si tot això et ressona, t'esperem a La nit és nostra, el magazín de servei de Ràdio Estel, el programa que t'informa, t'ajuda i actua. De dilluns a dijous a les 8 del vespre, La nit és nostra a Ràdio Estel, amb Eduard Buil.
Contingut disponible al web i a l'app de Ràdio Estel. A Trotamundos coneixem millor que ningú les dimensions desconegudes amb més bon gust.
Coneix la gastronomia més sorprenent.
Escapa't a rutes i paisatges de boca oberta.
I denominacions d'origen.
I espais increïbles.
Perquè hi ha dimensions desconegudes que t'esperen amb els braços oberts.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Amb Miquel Mercadal.
Contingut disponible al web i a l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Bon dia i bona hora. Què?
Hola, què tal?
Com ha anat l'estiu?
Molt bé.
Bé, sí?
Molt bé, i el vostre?
Bé. Sí, bé, 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 bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Ah, molt
sí,
bé.
Sí.
Has dit... has dubtat molt.
Sí, bueno, han passat coses, però bé.
Bueno.
Sí, bueno.
M'alegro.
Escolta...
Què?
Quan heu tornat? Ja, heu tornat a la selva ja o no?
Sí, ahir.
I què tal?
Com bé, molt bé.
Bé, no?
Molt bon programa. Excel·lent bueno, programa, diria, fins i tot.
Podria ser d'una altra manera.
Sí, sí. Això que és el primer, que costa, estàs...
Sí, que és...
Tornes a pujar la bicicleta i...
De fet, nosaltres només començàvem, i vam demanar ja perdó per avançar-nos per als possibles...
Sí, clar, normal, normal, sí, sí.
Que causa la bici, no?
Sí, 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 és que aquesta, les feines diàries d'aquest tipus...
Sí.
Són... viuen molt d'agafar certes inèrcies...
Tant.
I automatismes...
Sí.
Que, a base de fer-los cada dia... A més, no és una feina... És una feina igual cada dia.
Sí.
I, a més, de molta tensió d'hora i mitja, dues hores. I llavors el cos agafa automatismes per sobreviure.
Total.
I quan tornes de zero, el cos està com, no, un moment. Que ara hauria d'estar fent una migdiada, no te'n recordes?
Total, mare de Déu, sí que me'n recordo, sí.
Sí,
per
sí.
Cert, Glòria, va dir bona hora, que no t'havia saludat.
Bon
que,
dia.
Que... Escolta, vols fer el favor de fer algo i surts, mira, fas un favor, surts allà amb l'Ester a recepció... I m'agafes al Catalunya Cristiana aquesta setmana.
Vale, vale.
Sisplau.
El que vostè em demani.
I fes algo de bo en aquesta casa.
He de sortir, de veritat?
Sí, si em pots fer favor. Gràcies.
Però hi ha gent fora. No, és que crec que la Mercè ha oblidat que això és una ràdio i se sent.
El que,
llavors, el que estem dient. Llavors, hi ha gent a fora que ho ha sentit.
Sí, ah, sí, no, però jo...
No calia fer sortir algú perquè tu quan parles se sent a fora.
No, algú no és Glòria, és la Glòria. Que faci alguna cosa.
No, no, ara no, vinguis a defensar la Glòria que l'acabes d'enviar
no,
a fer un recado.
No, no la defenso mai.
No.
O sigui, tot, el,
no, algú
tot
no,
el contrari.
Algú no, és la Glòria, com dient. No li diguis a algú, digue-li Glòria, acabes d'enviar-la tu. A fer-te un... Bueno.
Perdona, o sigui, ho he fet pels dos, eh?
Aquesta,
tu t'has vist aquesta, la portada o no?
Aquestes fotografies clarament han estat triades mirant-te només a tu.
Perdoneu.
A banda de que
jo tinc una cara patata.
A banda de
Oriol,
que poc pensava jo que estàvem fent una foto, on sortia jo també.
Espera't. Però t'han posat aquí al primer pla de Catalunya Cristiana, eh?
Molt bé.
I després a dins també hi ha un reportatge.
Per totes les senyores i senyors que conec de diverses parròquies que aquesta setmana...
No?
No, però aquesta setmana hauran d'haver dit, mira, aquest, el manso aquest.
No, és veritat. Hola, Joan Trias.
Bon dia.
Què?
Jo soc molt partidari, l'altre dia ho dèiem a redacció, que està molt bé que us hagin posat a portada, però si us han posat a portada, jo tinc una recomanació pels redactors de Catalunya Cristiana, Carme Monté, si m'estàs escoltant, agafa punts d'això. Ja que us han posat en portada i a dins, jo hagués fet un desplegable.
Ah, això també s'ha dit, és veritat. Ara.
Clar, i per penjar-ho a l'habitació.
Sí, home, i tant, per què no?
I a més, surt a la contra, també.
Ah, sí. No? Sí, noi.
Està molt bé.
Sí. Què, Glòria, t'agrada?
M'agrada, no l'havia vist.
Veus? És que és...
De la contra esteu per als ulls.
Qui, jo?
Veus? Sí, no portes ulleres.
Ah, sí, és veritat. Aquí
citaré proverbis, vanitat de vanitats.
Ah, mira, això ens ha anat bé.
Sí, sí.
Situem a l'audiència, Oriol, perquè potser hi haurà algú que
situï-la vostè, si cas, que ens ha fet entrebre.
Ui, com estem avui, de tornar a vacances, eh?
Sí, m'agrada.
Està bé, això.
Ara... Digue'm. És el teu espai. Situa tu l'audiència. A veure, què faràs en aquesta nova temporada?
Ah, no, pensava que parlaves de la...
De la què?
De la revista.
D'això de la revista.
No, només dir als oients que, si no ho sabeu, sortim a Micròfons Oberts a l'Evangeli. Agraïm moltíssim,
Sí,
és molt bon reportatge als companys de Catalunya Cristiana. Res, si no el teniu, podeu anar a les vostres parròquies, aquí a Ràdio Cel, amb l'Ester, que us el donarà aquí des de la recepció. I res, diu, Ràdio Cel inicia aquest 7 de setembre nova temporada amb aquesta vocació de sempre, que és acompanyar, informar i evangelitzar. I en aquesta missió hi tenim nosaltres, aquí al matí a Ràdio Cel, l'Oriol Jara, amb aquesta careta que fa en
perdó,
aquesta portada.
Perdó,
digues.
Que he comès una errada bastant greu.
Digues.
Que he dit proverbis, és Eclesiastès.
Val, pues ja està.
Vanitat de vanitats, diu el predicador. Vanitat de vanitats, tot sí, és vanitat. Quin guany en té l'home de tot el seu treball amb què s'afanya sota el sol... Quin guany? Res.
Quin guany?
Què ens emportem quan marxem?
Pues,
res.
Res.
Amb què arribem?
Re de bo,
res.
Amb res.
Això és la vida. Aquí. Això és la vida a la Terra.
A la Terra. Oriol, ara sí, ho dic de debò, O sigui, Bíblia al dia, renovem espai amb Oriol Jara els dimarts cap a aquesta hora aproximadament, i ens hi acompanyarà en Trias en aquesta nova aventura d'aquesta temporada. En Trias té un objectiu.
Sí. Sí, tu m'has encomanat una cosa i he dit, doncs fem-la.
Fem-ho.
Escolta'm, per què no? I és que jo sortiré cada setmana al carrer, per tant, animo els oients que cada setmana es passin per davant o als voltants de Ràdio Estel, i us faré una pregunta sobre la Bíblia. Avui genèrica, Pot ser que un altre dia no sigui un tema genèric.
Bueno, genèric.
Bueno, avui ja és un tema genèric, no?
Què s'entén per genèric? A banda, us poden enviar notes de WhatsApp, no?
Si volen,
sí,
també.
Si volen, també. Sí,
gràcies,
sí.
Que en Joan surti el carrer.
No, però si em voleu facilitar la feina, escolta'm. Teniu el WhatsApp del programa, que també podeu enviar les preguntes.
Si han de venir aquí, just al costat de Ràdio Estel. Ja és més fàcil enviar un WhatsApp.
Escolta'm, si algun dia agafo un oient i vol entrar a l'estudi...
Sí... Mira, per si de cas, perquè el Joan no surti al carrer, 663-99-30-62...
Ajudeu-me. Home, no, la gràcia és que és surti al carrer.
663-99-30-62, no hem de perdre mai aquest esperit de reporters. 663-99-30-62, si no podeu venir aquí a Ràdio Cel, als voltants, doncs ens podeu enviar un missatge de WhatsApp amb una pregunta, dèiem genèrica, sí que és veritat que... A veure, el protocol serà que, Oriol, tu ens diràs una mica el tema que voldràs tractar doncs, la setmana que ve, i d'aquí doncs, ajudem els nostres oients, no? Doncs a que plantegin aquesta pregunta. En tot cas, tu has sortit al carrer?
Jo he sortit al carrer, ja.
Joan, ja has sortit al carrer.
No era lluny, bueno, perquè és la primera, però he sortit al carrer. Mira,
sí.
L'altre dia estàvem prenent alguna cosa al nostre bar de confiança, el restaurant Asador de Lugo, que el tenim aquí davant, i vam agafar la Conchi.
És que això és cultural.
Sí.
Això és cultural del país.
Això és així.
Començar una secció i
les coses es preparen bé en una terrassa de bar.
I que el tall que hagis agafat sigui perquè estàs al bar.
Home, clar.
No. És a dir, és tan...
És el millor.
Tan simptomàtic del país que és fantàstic. Sembla meravellós, és planià.
La gent més intel·lectual als tasbars, jo ho defensaré sempre, això. I la Conxa és una cambrera de l'assador de Lugo. I escolta, li vam plantejar, fes-nos alguna pregunta sobre la Bíblia. Què, l'escoltem o no?
Sí.
Ella és la Conxa, va.
Una pregunta que tinc. Des de la mort de Jesucrist fins que es van escriure els primers documents o les primeres escritures, va passar molt de temps. És veritat aquesta escritura? És veritat la història?
Clar, és que Déu-n'hi-do amb la pregunta.
No és genèrica, en realitat.
No és tan genèrica.
És molt concreta, sí.
Però vull dir que...
Genèrica seria, què és la Bíblia?
Exacte, la pregunta nostra sí que va ser genèrica, eh? Fes-nos una pregunta sobre la Bíblia.
Jo crec que està bé que feu preguntes genèriques i fins i tot no marcar temes, que la gent pregunti el que vulgui.
Que la gent pregunti el que vulgui. El que sí volíem ser molt conscients amb aquesta primera pregunta de la Conxi és que no posarem vetos. Escolta'm, pregunta el que vulguis.
Tot el que vulguis.
Allò que t'interessi. Allò que mai t'has atrevit a preguntar sobre la Bíblia, per què no? I ella es pregunta això. Precisament, quant temps va passar entre que Jesucrist va morir a la creu i després va ressuscitar i es van escriure els evangelis, i com podem saber que tot allò que es va escriure és cert? Que
la pregunta és pitjor del que has dit tu, perquè parteix d'una pressuposició cultural que és falsa i que algú està explicant. Ella no diu quant temps va passar.
Ella diu
va passar molt,
molt de temps.
Cosa que és mentida. No se sustenta per cap document, ni per cap teòleg, ni per cap lingüista, és a dir, no hi ha cap acadèmic que digui que va passar molt de temps entre la mort de Jesús i els primers escrits. Però, a més, és molt més complexa que això.
Hi ha bulos de la Bíblia, també, eh?
Ah, sí, evidentment.
Mira, ens ho estàs demostrant.
Bueno, però és cultural, la gent pensa com... Ara intentaré posar el context a això. El primer punt de tot plegat... perquè sabem que les escriptures són certes. Això és una cosa que ja no faig a les conferències, perquè Déu i Jesús són veritat. És inqüestionable. Pots posar-t'hi de cul, si vols, però són veritats inqüestionables. Per una quantitat tan gran d'informació, factors, teologia, món sobrenatural, cultura, lingüística, que no puc... És a dir, no em surten per la boca, perquè hi ha tantíssimes coses que al final decanten en la veritat de Jesús, que no puc... si tingués 3 hores tampoc sabria molt bé com articular-ho. Però només que prenguis la molèstia mínima de llegir la Bíblia, de llegir el context cultural en el qual sorgeix la Bíblia, de conèixer una mica el món sobrenatural de l'Antiguitat, de conèixer les promeses de l'Antic Testament, de conèixer com es produeix l'Evangeli, de conèixer la història de Judea i de Roma de l'època. Només que et posis una mica d'interès en això, la veritat de Jesús és tan fulminant, és tan evident, que jo no... És a dir, caldria... no sé, electroxocs, perquè jo deixés de creure. És a dir, a mi fins i tot em podria molestar que Déu existeixi, perquè la meva vida potser no és sempre tan correcta com hauria de ser. Però és una veritat absoluta. I jo l'única manera que tinc de bregar amb aquesta veritat absoluta és Jesús, que és el mediador de la meva vida, lamentable a vegades, amb Déu. Dit això, Déu és fidel. ¿Vale? Déu és fidel. I una part de la seva fidelitat ha estat precisament conservar la Bíblia per nosaltres, a través de persones que han viscut perquè la Bíblia no tingués errors, que han donat la vida perquè la Bíblia fos fidel 100%. ¿Vale? Mm-hmm. Exemple.
Sí.
Només un exemple de l'Antic Testament, perquè entenguem la magnitud d'això. La còpia més antiga que tenim de l'Antic Testament sencera és un text que es diu text masorètic, no? Els textos de l'Antic Testament canon, perquè ho van fer els masoretes, eren uns escribes. La còpia més antiga que tenim de l'Antic Testament sencera, la més antiga, és de l'any 1000. 1000... 8.009, per ser més precisos, però des de l'any 1000. que es diu Còdex de Leningrad. Aquesta és la còpia més antiga que hem trobat de l'Antic Testament i durant molts, bueno, durant molts segles ha sigut el cànon de la Bíblia de l'Antic Testament que ens ha arribat fins ara. Any 1000. A l'any 1947, crec recordar, 1947, es troben els rotllos de Qumran, del Mar Mort. Uns textos bíblics molt antics que han quedat conservats en uns gerros en un lloc molt sec i, per tant, s'ha conservat el papir. Això ho troba un pastor, de casualitat, crema alguns perquè no sap què està fent, i al final un antiquari i uns científics treuen tots aquests textos de les coves del Mar Mort a Israel. I en aquells rotllos troben la Bíblia sencera, en diferents rotllos, menys Nehemies, crec, i Esther, si no m'equivoco, però és igual, tot l'Antic Testament. D'acord? Còpies de l'any 200-250 abans de Crist. I què resulta? Que aquestes còpies del Mar Mort, escrites entre el 200-250-150 abans de Crist, són exactament iguals que el Còdex de Leningrad de l'any 1000. Exactament iguals. Per tant, durant 1000 anys no hi ha hagut ni un error de com era la Bíblia al Mar Mort. Hi ha algun canvi, hi ha un text deuteronòmic que canvia Israel per Javé, hi ha alguna cosa molt precisa superlocalitzada. Però Déu ha sigut fidel en aquests 1200 anys perquè tinguem la paraula que ell va voler que tinguéssim. M'explico? M'ha estat quedant clar, això?
Sí. Dita una cosa, perdó, et tallo res, breument. Aquest any sí que tard, hem de quadrar a les 11.
Jo marxaré quan vulgueu, jo vaig tirant.
Però, val, ho dic perquè ara ens queden res, 4 minuts, però si vols, després del butlletí, pots quedar una estoneta més per rematar-ho,
Ah, sí, com tu, el que voleu.
Res, una estoneta, perquè tries...
Jo marxaré,
Tu marxes, perquè... tens una entrevista, no?, d'aquí res.
Sí, sí, jo
marxaré. Anem al cinema, no?
Sí, sí. Marxo cap a un hotel. Només us dic a parlar amb una persona que ha generat molta polèmica a les xarxes els últims dies.
Enric Auqué?
Enric Auqué.
Val, d'aquí res.
Dua Lipa.
M'agradaria, això ho hem de lluitar, Trias. Trias, gràcies,
Vinga, va, fins ara. Gràcies, Trias.
Et dèiem, pots rematar això? Sí, fins a les 11 pots.
Llavors, perdó. Ai. M'ofego. Dit això. Déu és fidel.
Val.
I per tant...
Ell ho ha fet d'una manera perquè tot sigui... que hi hagi aquesta coherència.
Perquè hi ha gent... És a dir, la Bíblia... és una cosa que la gent que l'ha copiat ho ha fet amb una precisió i amb un amor extrem perquè eren conscients que era paraula de Déu. M'explico? Llavors els escribes, en hebreu les lletres tenen valor numèric i la gent els coneix, el valor numèric. Llavors els escribes copiaven una fulla de l'Antic Testament i calculaven el valor numèric de totes les lletres, i si la suma era igual, és que la còpia estava bé. Mirava, és a dir, hi havia molta precisió en que no hi hagués cap afegit, no hi hagués cap error en el text bíblic. Per això s'ha conservat, que sapiguem com a mínim aquests 1200 anys intacte. Dit això, i per tant la Bíblia d'ara també es pot saber si és precisa, perquè tenim la còpia del 1000 i tenim la còpia del 250 abans de Crist.
Val, o sigui, no és allò que diguis... A veure, no s'ha tirat, però vull dir que ho pots comparar. Realment.
Pots comparar. Per tant... La Bíblia en hebreu que tens avui en dia, pots comparar-la amb la Bíblia de l'any 250 abans de Crist, com a mínim. Vale? Hi ha textos més antics fragmentaris. L'altra cosa, està escrit a la Bíblia, al Nou Testament... molt temps després de la mort de Jesús? No. Està escrita molt pocs anys després de la mort de Jesús. Els primers textos del Nou Testament que tenim abans dels evangelis són les cartes de Pau. Vale? Pau és una persona que segurament mor entre el 64 o el 67, els anys 60. ¿Vale? Per tant, Pau mor 30 anys després, només, de la mort de Jesús. I en aquell període ha escrit unes cartes parlant de Jesús, de la mort, i fent teologia. Pau, que ha conegut a testimonis directes de Jesús, als anys, o ha escrit als anys 50, per exemple. Per tant, no 100 anys després de la mort de Jesús, sinó 50 anys després. I ho escriu en base als testimonis orals que ja corrien a l'època sobre la mort de Jesús i sobre la vida de Jesús. Ell coneix gent, com Pere, que també escriu, que ha estat vivint amb Jesús.
Fem una cosa, ho deixem aquí. Pregunta final, després del butlletí. Per cert, Xavi, tots, que no ens posem al dia amb l'informe PISA i tornem amb Jara. Ara tornem.